Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern proposa una pujada del 15% del complement específic dels professors i mestres de forma progressiva en els propers 4 anys. Això suposarà el 2029 un increment de 1.500 euros anuals als salaris dels docents i una inversió total de 300 milions d'euros. Això sí, vinculat a l'aprovació dels pressupostos i amb l'assumpció de noves funcions pel professorat. Els sindicats qualifiquen la proposta de totalment insuficient i exigeixen una reunió urgent amb el president de la Generalitat. Escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
Aquesta és una proposta que és realista, que es pot assumir, que tindria un cost aproximat d'aproximadament 300 milions d'euros, que a més, en aquesta proposta se li ha de sumar la pujada retributiva pactada a nivell estatal entre els sindicats i el govern estatal de l'11,5%.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que assegura que desconeixia la denúncia per agressió sexual que ha precipitat la dimissió del número 2 de la Policia Nacional. El cap de l'executiu espanyol afirma que s'ha actuat amb contundència i empatia amb la víctima. Sánchez ha reclamat al Partit Popular que apliqui la mateixa reacció a la denúncia per assetjament sexual contra l'alcalde del Partit Popular, de Móstoles.
El govern d'Espanya ha actuat amb empatia, amb coherència i amb contundència. E insisto, sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se lo apliquen a sí mismo. Porque en otros casos que le afectan a su propia organización, como es el alcalde de Móstoles y la dirección del Partido Popular de Madrid, lo que hay es un no crédito al testimonio de la víctima.
A la sessió de control del Congrés, Grande Marlaska ha afirmat que dimitirà del càrrec si la víctima del director adjunt operatiu del cos li diu que no s'ha sentit desprotegida. I la confraria de pescadors de Deltebre denuncia l'abstenció catalana en la votació sobre la prohibició de l'angula i l'anguila, que ha estat un revés total, diuen, per les més de 200 famílies que depenen d'aquesta tradició centenària. El sector reclama que es garanteixi que la pesca continuï sent autoritzada. I Tarragona acollirà la segona edició de l'especial Dansa, una jornada professional dirigida a impulsar la contractació d'espectacles dins del mercat català. El proper 25 de març, un total de 15 companyies es presentaran davant dels programadors i ho faran al Palau de Congressos. Darrer punt, l'Espar Girona vol donar el primer cop a l'Eurolliga. Les gironines comencen aquesta tarda el play-in per accedir directament a les semifinals.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 18 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tindrem a punt la nostra col·laboradora. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens parlarà del torb. Dedicarem també tota la segona hora de programa avui a parlar de medi ambient, concretament de consum. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem, com és habitual, per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, de dimecres, amb un solet que avui que trenca les pedres. I ja està, eh? Ja no dic res més del temps.
Fa dos dies primaverals, fa dos dies primaverals.
No dic res perquè no vull posar cap núvol. Que avui està preciós el dia, eh? Sí. Recomanable, per passejar. Què fem aquí?
Demà torna a pujar el vent, eh? Vull dir que...
Sí?
Ja, nye...
Malament, malament. Sí. No ho he dit jo, eh? Que consti que no ho he dit jo.
Ho he dit
tot jo. Fins ara ha estat perfecte.
Ho puc dir jo, tinc permís per dir-ho jo.
Si no t'ho dirà el Sergi, si no ho dirà qualsevol que hi hagi en el temps de vent...
Hola. Més. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, què tal? Com va tot? Portàvem ara ja uns dies sense saludar-nos aquí en antena del...
Portàvem un dia, un dia.
Un dia, sí, un dia.
Va. I ens enyores amb un dia?
És molt, molt de la vida, molt, i amb Carnaval pel mig encara més.
Mm-hmm. Crec que tenim
algú que està fent proves.
La zona de Diana per aquí, eh?
Sí,
no sé qui està. Hola, pues hola.
Hola.
Això ho deia aquell, el Pepe Domingo Castaño, de la retransmissió esportiva, no? Hola. Pues això.
Però bueno. Jo crec que no tinguem per aquí a la Zelda seguida, ja veuràs.
Sí, tenien alguns problemes tècnics, però ràpid ho solucionaran. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bon dia, molt bon dia. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda i molt bon dia per vosaltres. Per mi no gaire, perquè avui a Vilanova estem tristos, a Sitges també, per tot el Garraf i per part de Catalunya, perquè avui bé, és el dia en què enterrem a Sa Majestat el rei Carnestoltes. Un dia gris.
Mm-hmm. Un dia gris, eh? Per valtros, sobretot. Nosaltres ho portem millor, això. Vull dir, acabem Carnaval.
Nosaltres ho vam fer ahir, eh?
Sí,
ho portem
millor. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, nosaltres també avui, acabem avui, això dels carnavals, és quan el rei Carnestoltes fa el seu testament, després li fotem foc, que no torni, per si cas, i res, fins l'any que ve. Vull dir que nosaltres també acabem dimecres de cendra, acabem avui.
Doncs res, s'acaba el carnaval, comença la Quaresma, ens haurem de portar tots bé, haurem de fer penitència. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de radiodelta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el govern publica els objectius i propòsits del futur pla de protecció i ordenació del litoral que afectarà 91 municipis, entre els quals l'Escala, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquest pla que de litoral, l'àmbit terrestre com el marí d'aquests 91 municipis catalans, alhora que també abordarà la gestió de la costa des de múltiples fronts, com per exemple els usos i les activitats, fins l'adaptació al canvi climàtic i la regeneració d'ecosistemes. La Generalitat acaba de publicar-ne els objectius i propòsits generals per posteriorment iniciar un procés de participació pública amb la previsió d'aprovar definitivament el conjunt del document a principis del 2028. Escoltem a Sílvia Paneque, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
Preveu aprovació inicial, per tant, a principis del 2027 i durant tot el 2027 tot el tràmit, informes que han d'acompanyar fins que a principis del 2028 ja puguem donar per aprovat definitivament aquesta eina. És una eina sense precedents a Catalunya. No hi havia hagut mai una eina que ens permetés aquesta gestió integrada i aquesta mirada conjunta i per tant estem molt satisfets del treball que s'ha fet aquests mesos i d'aquest impuls definitiu a l'aprovació definitiva de l'eina de gestió del nostre litoral.
El pla se l'elaborarà conjuntament amb els diferents actors implicats en la gestió del litoral per tal de consensuar les actuacions que hauran de definir el model de la costa catalana des d'ara fins al 2100. Els objectius de la mesura contemplen la reducció dels riscos naturals, la recuperació dels paisatges, la difusió del coneixement científic i, en concret, la Generalitat ha volgut destacar la cogovernança i la mirada integral per a compaginar els diferents usos que s'efectuen. Ara bé, no serà un únic model, sinó que es crearan actuacions a mida de les necessitats de cadascun dels municipis i entre els escenaris que hi ha previstos hi ha la renaturalització.
Integral en termes de governança, que tots els actors, institucions que tenen incidència i que tenen actuacions en l'àmbit del litoral, tant marí com terra endins, tinguin aquestes eines de governança que ens permetin treballar d'una manera col·laborativa, com també aquesta mirada integral que ens ajudi a compaginar els usos econòmics, els usos socials i els que tenen a veure amb la biodiversitat.
El litoral català s'estén al llarg de 692 quilòmetres i representa un 7% del territori que concentra més d'un 42% de la població del país. Fins un 70% de la costa, segons la Generalitat, podria ser vulnerable al risc d'inundacions. I pel que fa a la sorra, dues de cada tres platges han perdut sorra des de l'any 1956. A l'Estartit, per exemple, el mar s'ha elevat entre 10 i 11 centímetres des dels anys 90.
Girona i Palamós programen per avui a la tarda dues xerrades sobre pesca i patrimoni.
Doncs Marina, mira, notícia d'agenda per aquesta mateixa tarda. Tarda, com dèiem, molt marinera aquí a les comarques de Girona, amb dues cites per conversar l'entorn de la pesca i les històries de mar. La primera parada de la tarda serà Palamós, en el cicle divulgatiu sobre la cultura marinera Converses de Taverna, un programa, una sessió, aquesta tarda a les 6, i tindrà com a escenari el restaurant de Clan Blau i estarà dedicada al paper que tenen avui en dia els mestres d'aixa. Una conversa per a divulgar i donar valor al patrimoni immaterial marítim i pesquer, on es tocaran temes com les embarcacions construïdes en fusta, que estan desapareixent dels ports catalans. Els conductors d'embarcació especialitzats en fusta han hagut d'adaptar les seves eines als nous temps, la nova demanda i els materials actuals. La segona aturada serà la Casa de Cultura de Girona, a 8:15, on l'historiador Alfons Garrido, que havia estat tècnic del Museu de la Pesca de Palamós i que actualment treballa a la Generalitat, farà una xerrada titulada La complexa situació de la pesca marítima catalana, reflexions sobre un present incert. L'acte forma part del programa d'activitats que organitza l'Associació Gironina d'Amics de la Mar.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els propietaris de finques agrícoles afectats per la delimitació del domini públic marítim i terrestre de Deltebre al Delta de l'Ebre han iniciat una campanya per sumar adhesions contra el nou projecte de termenament presentat al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Cel Prieto des de radiodelta.cat.
Els afectats denuncien que el primer experiment va caducar fa mesos i que no s'han tingut en compte les al·legacions tècniques presentades anteriorment. Marcela Otamendi és una propietària afectada.
Els propietaris i propietaris de primera línia de mar ja fa molts anys que ens defensem per dignitat, per lleialtat, perquè pertanyem a la terra, pertanyem al delta. A l'any 2023 ens vam ajuntar tots per poder unificar esforços en contra d'aquest poder tan gran i que va sempre en contra del Delta. Esta vegada, com l'altra, ens defensa el col·lectiu Ronda i ens defensa el despatx a terra. Continuarem i presentarem al·legacions esta vegada les que faci falta. Hem viscut massa anys aginollades. Ara necessitem actuar, necessitem defensar-nos, actuar en defensa pròpia, i el que tenim molt clar és una cosa. Encara no ha nascut ni cap politiquet ni politiqueta, ni ticniet ni ticnieta que ens pugui robar la dignitat. Ens podran usurpar les terres, però la dignitat encara no n'és convingut.
Amb l'assessorament del col·lectiu Ronda, els propietaris faciliten un model d'al·legació per signar i articular una resposta col·lectiva a la nova proposta, que consideren una nova amenaça per al territori i una falta de respecte. Escoltem a Mariona Torra, advocada del col·lectiu Ronda.
Els propietaris afectats s'estan mobilitzant, a part de presentar unes al·legacions tècniques, han facilitat un model d'al·legació per tal de que la ciutadania es pugui adherir a aquestes al·legacions contra el projecte de termenament del Delta de l'Ebre.
La recollida de signatures per presentar les al·legacions finalitza el 27 de febrer. Els documents es poden registrar presencialment a l'Espai d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Deltebre o per via telemàtica al web municipal. Els promotors demanen que el projecte torni a ser arxivat, ja que preveu incorporar desenes d'hectàrees de sòl agrícola productiu al domini públic marítim terrestre, sense que això constitueixi una resposta eficaç als reptes del Delta, com la regressió del litoral i la salinització del sòl.
I la pesca d'anguila i angula al Delta de l'Ebre segueix en el punt de mira després que Catalunya s'abstingués en la votació del Comitè de Flora i Fauna sobre la inclusió d'aquestes espècies al catàleg d'espècies protegides. La decisió permetrà continuar la pesca que dona feina a més de 200 famílies, a més de 200 famílies, i forma part d'una tradició centenària del Delta, però ha deixat el sector i les confraries locals decebudes i preocupades pel futur.
La pesca d'angula i anguila al Delta de l'Ebre
sembla que tenim...
Delta. Abans de la reunió, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ja havia expressat la seva preocupació per la Conferència Sectorial de Medi Ambient. Segons Soler, la pesca d'angula i anguila és una activitat històrica que aporta subsistència a més de 200 famílies i està gestionada per confraries locals com la Confraria de Pescadors de Deltebre.
Una captura que es fa aquí al Delta des de fa moltíssims anys, que la Confraria de Pescadors de Deltebre és qui ho comercialitza a tot el Delta, som dels principals productors de la Mediterrània. En qualsevol cas, més de 200 famílies aquí al Delta viuen del sector de l'angula i, per tant, doncs, no pot ser que estiguem sempre... No, en aquestes amenaces, que al final venen totes del mateix ministeri, no? Parlem de termenament, parlem d'angula, parlem de gestió de la costa, parlem de gestió de l'aigua, diferents temes que venen del mateix ministeri i que no tenen en compte ni el sector primari, com és la cofradia de pescadors i les diferents cofradies de pescadors, ni tampoc els ajuntaments.
Per la seva banda, Pasqual Chacón, secretari de la Confraria de Pescadors de Deltebre i representant de les confraries de pesca d'angula i anguila del Delta de l'Ebre, ha mostrat la seva decepció per l'abstenció de Catalunya en la votació d'ahir.
Per a nosaltres ha sigut un revés total, ja que portàvem treballant molts de dies, parlant en comunitats, parlant en el sector pesquer, i rebre aquesta informació, sí que entenem que aquesta informació ve canalitzada a través de los ambientalistas, i suposo que en Catalunya a través de la Direcció General de Medi Ambient, però aquesta abstenció, després d'haver estat parlant i dialogant constantment amb ells i que arribi aquest dia i que Catalunya sigui la que s'estén, a nosaltres com a sector ens ha caigut molt, molt malament i suposo que a partir d'ara s'obrirà una bretxa que tindrem que continuar barallant.
Chacón ha subratllat que l'objectiu dels pescadors és garantir que la pesca segueixi sent autoritzada i que continuaran treballant i més enllà de la votació. L'últim, el director general de pesca del Departament d'Agricultura, Toni Espanya, ha destacat que l'afebliment de l'anguila es deu principalment a causes estructurals i no a l'activitat pesquera.
Cap a les costes del Garraf. L'operatiu de seguretat del Carnaval de Sitges és considerat el segon en nombre d'efectius a Catalunya després del Mobile World Congress, un dispositiu que mobilitza al voltant d'un miler d'efectius de cossos de seguretat i emergències i que opera especialment els dies de rua, diumenge de la disbauxa i dimarts amb la rua de l'extermini. També Vilanova disposava aquest any i per primer cop d'un dron de vigilància per l'arribó i la comparsa. Carla.
Sí, a Sitges, el dispositiu de seguretat del Carnaval mobilitza un miler d'efectius entre cossos de seguretat, emergències i seguretat privada. El municipi rep al voltant de 250.000 persones durant la setmana de Carnaval, el que comporta un complex treball de coordinació operativa entre cossos per atendre emergències i situacions delictives. El Centre Operatiu de Coordinació, o CECOR, centralitza totes les alertes que van arribant. L'objectiu del desplegament se centra en tres eixos principals: treballar per la prevenció, desplegar un dispositiu ampli i coordinat i oferir una resposta immediata davant de qualsevol incidència. Escoltem a Jordi Altarriba, inspector en cap de la policia local de Sitges.
Aquesta coordinació, que és impecable, col·laboració, cooperació, i l'exemple més clar el tenim aquí darrere, no? Que hi ha Mossos, bombers, policia local, el SEM, seguretat privada, la Creu Roja, no? Estem tots aquí, diguéssim, units, que qualsevol incidència, davant de qualsevol fet, es pugui donar la resposta immediata amb qui s'escaigui, i això per garantir al màxim la seguretat de tots els assistents a la festa i els participants.
El dispositiu contempla l'ús de drons que proporcionen imatges des de punts estratègics per controlar l'afluència i mobilitat de persones i vehicles especials. La ciutadania disposa també de l'app Sitges Alert per comunicar ràpidament qualsevol situació d'emergència o risc. De moment, des de dissabte, després d'una setmana marcada pel vent extrem, la climatologia ha respectat la festa al cap de setmana i els actes s'han pogut desenvolupar amb normalitat, tal i com ho ha explicat Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Tant al mercat, com després la cursa de llits, com després, com ara deien, no? Tant el concert de barraques aquí a Plaça Catalunya, com el que hi havia al passeig, hi havia moltíssima gent als dos llocs. Els dos espais crec que han funcionat bé perquè s'ha desconcentrat la gent amb uns horaris més de tarda que no de nit, perquè eren des de les 4 fins les 8 del vespre, i això ha fet que, bé, que aquelles hores, diguem, la gent estigués en aquests espais, i per tant va funcionar molt bé. I sí, el tren, han funcionat els trens extraordinaris, no hi ha hagut de moment cap incidència, que és el que ens preocupava, i per tant ha funcionat bé.
Una de les novetats d'enguany és que el cap de Sitges ha estat obert 24 hores, tant la nit de diumenge com dimarts, dia de la Ruda de l'Extermini. Mentrestant, a Vilanova aquest any per primer cop el dispositiu de seguretat ha incorporat un dron de vigilància aèria que fa molt més eficaç la prevenció, però també una ràpida intervenció en cas de detectar qualsevol urgència. Una de les novetats d'aquest any ha estat la posada en funcionament del Centre de Coordinació Operativa d'Emergències, tant per l'arribo com també pel dia de comparses. Escoltem a Manuel Fuentes, sergent sotcap de la policia local de Vilanova.
És una eina per tots, si la coordinació és la que teníem aquí en el CECOR. Jo, per part de la policia local, moure tots els recursos que tenim al carrer, la companya de Mossos d'Esquadra, doncs tres quarts del mateix, i el company de Protecció Civil, que s'han encarregat en ajudar-nos a nosaltres a Plaça Neus, doncs igual, si hi ha algun conflicte, algun problema, doncs ens contacten aquí amb nosaltres, amb les emissores, i fem el recolzament amb el dron. Vindrà Festa Major, vindrà Sant Joan, i se'n tornem-hi. O sigui, el que volem és aprofitar cada dia d'aquests grans actes de Vilanova, doncs tindrà el dron. És la immediatesa de fer, d'actuar, gràcies a un ull, que nunca millor dit, no? Ull que tenim al cel.
Durant les comparses al centre de coordinació es va situar la prefectura de la policia local, en coordinació amb el telèfon 112. Des d'aquí es van coordinar els serveis de la policia local, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Bombers, Creu Roja i Protecció Civil, a banda de la seguretat privada. També s'ha incorporat vigilància estàtica itinerant als principals espais de concentració i s'ha establert una segona corona de vigilància als principals carrers de la ciutat per evitar furts o agressions sexuals. Vilanova ha disposat també durant tots els dies de punt lila per a violències masclistes o LGBTI i l'espai Pausa't, de prevenció i suport per a la gent jove en actes festius.
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, més enllà de la vistositat de la festa, ha deixat també, lamentablement, alguns actes vandàlics i incívics, sobretot el dia de les comparses. A les imatges que s'han viralitzat d'alguns d'aquests fets, s'hi poden veure com es produeixen desperfectes a vehicles i mobiliari urbà. La Federació d'Associacions pel Carnaval ho ha condemnat i està valorant ja mesures sancionadores a les entitats. Ja ha avisat que es portaran a la propera assemblea.
Sí, la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú està recopilant tota la informació al voltant d'alguns actes vandàlics ocorreguts durant les comparses de Vilanova i la Geltrú el passat diumenge. En un comunicat públic, la FAC ha lamentat aquests comportaments i diu que actuarà en conseqüència amb el dany que tot plegat causa la imatge del Carnaval vilanoví, tot i ser, diuen, actes puntuals. Davant d'aquests fets, ja s'han escampat de seguida a través de les xarxes socials, de les xarxes socials, la FAC ja està valorant mesures que es proposaran a la propera assemblea, passat Carnaval, i que passen per sancionar les entitats per actes vandàlics com aquest o que no fan cas, com també ha passat aquest any, dels advertiments de no anar a l'estació per les comparses, on hi havia un dispositiu policial per impedir-ne l'accés. L'agrupació de Balls Populars, d'on formen part alguns comparsers que van provocar alguns d'aquests fets, van condemnar de seguida les actituds incíviques, amb desperfectes a vehicles i mobiliari urbà per part de membres de la seva bandera, i estan identificant els responsables. Escoltem a Anna Quelón, presidenta d'aquesta entitat.
La gent, quan veu aquestes actituds, en seguida diu, té la culpa aquesta entitat. No, l'entitat no té la culpa la persona. Per això nosaltres el que hem fet ha sigut identificar la persona, hem parlat amb la policia, hem parlat amb la persona del cotxe, perquè en si l'acte és saltar a sobre d'un cotxe, hem parlat amb el propietari i no res, ens hem ofert amb tot el que volgués, hem parlat amb ell, hem parlat amb la policia, i ara és qüestió de veure els danys aquests, els ha de pagar evidentment aquest noi. Si fos soci de l'entitat, nosaltres tenim un reglament de règim intern que se l'expulsa, i el que farem com a entitat és que l'any que ve aquest noi no es pot inscriure a la nostra entitat.
El comunicat que la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova ha enviat a les entitats vilanovines també alerten d'altres fets ocorreguts a les comparses i durant el Carnaval. A la propera assemblea volen plantejar també sancions a les entitats que porten acompanyants bevent alcohol durant la passada de les barquetes a la plaça de les Neus o que no portaven responsables per controlar els seus comparsers a la plaça de la Vila. També a les entitats que porten material pirotècnic a les comparses. També des de la FAC plantegen sancions a les entitats per qüestions al voltant de l'arribo, com ho són portar beguda a les carrosses o portar cotxets i menors.
Anem cap a les costes del Maresme. Unes 800 persones han gaudit aquest any de l'escudella de recapte elaborada pel Ca Flors i Calcat d'Arenys de Mar, unes xifres similars a anys anteriors que consoliden la tradició del dimarts de Carnestoltes a Arenys, Oriol.
Exacte, Marina. Hi havia dues cues, una per banda, i servien per acostar-se al taulell on els membres de l'agrupament Escolta i Guia d'Arenys, el Flors i Calcat, posaven l'escudella. Omplien plats, carmanyoles o directament olles que portaven els arenyencs per tenir escudella per sopar. Només es servia, això sí, una pilota per cada ració. El cuiner de l'escudella, Albert Gómez, en feia aquesta valoració just quan l'escudella estava a punt.
De moment no l'hem tastat, estem fent les primeres servides. Ara ens ho començarà a dir la gent. Ha anat tot bé, al final hem tingut una mica de tot i bueno, a veure com va, a veure si tothom es queda amb el suficient plat. D'aquí surten unes 800 racions i suposo que sí que donarà per tothom.
Un any més s'ha ofert també l'opció de menjar l'escudella a la sala polivalent del Calissà i on prèviament la banda de l'Escola de Música d'Arenys hi havia fet el concert de Carnaval. Igual que l'any passat, el CAU també ha ofert aquest any l'opció de completar el sopar amb una crepa elaborada al moment per la unitat de Pioners i Caraveles, una extra job per recollir diners i anar aquest any de campaments. I una sardinada és un dels actes d'avui a Arenys de Mar, ja que aquest vespre es posarà el punt i final al Carnaval amb la lectura del testament i l'enterrament d'en Carnestoltes. Tal com ja va passar amb el pregó, l'acte anirà a càrrec dels alumnes del taller de teatre d'adults dels Seràfics. La cita és a 7:45 del vespre, al pati del Calissai. El president dels Seràfics, Joan Montfort, ha explicat que la filosofia serà l'home pregó d'en Carnestoltes, posar el focus en temes d'actualitat local i també nacional. Tot i no avançar detalls del contingut, confia que aquesta vegada sí, la meteorologia acompanyarà i, per tant, anima tothom a apropar-s'hi.
Igual que amb l'arribada, que va ser una sorpresa i després va haver-hi molta... per problemes tècnics també no es va poder sentir, bueno, clar, la pluja no va acompanyar i treballar amb altaveus i microfonia amb el terremoll sempre és molt complicat. Però, bueno, va haver-hi per la gent que va venir molt bona rebuda i va agradar molt, i l'enterro serà amb la línia aquesta, no? La línia aquesta, tirant parlant de temes de l'actualitat, tot en pla còmic, irònic, però dient les coses doncs, que penso una mica al poble.
Un cop es conegui el llegat d'en Carnestoltes, serà el moment de la seva crema. Aquest any es podran cremar també els ninots de Joan de Guineu que han fet els nens i nenes apuntats al Cau Flors i Calcat, i tot seguit serà el torn de la sardinada popular, que anirà a càrrec d'Arenys Bàsquet i l'associació de dones Anna Sáez. Les sardines es començaran a servir a partir de les 8 del vespre.
I la Fundació Recer organitza un nou Death Coffee el dissabte 21 de febrer al Cafè Nou de Mataró per trencar el tabú sobre la mort i fomentar una mirada més humanista de la vida.
Sí, Marina, en una societat que tendeix a evitar qualsevol conversa incòmoda, parlar de la mort continua sent un tabú. Aquí al Maresme, però, hi ha un espai on aquesta conversa es normalitza, els cafès de la mort, que impulsa la Fundació Recer. El proper dissabte 21 de febrer, de 4 a 6, al Cafè Nou de Mataró, l'entitat celebrarà una nova sessió amb aforament limitat a 20 persones. Els Death Coffee van néixer a Londres l'any 2011 amb la voluntat de crear trobades informals per parlar del fet de morir-nos com una part natural de la vida. Els cafès de la mort no són grups terapèutics, ni espais de dol, tampoc hi ha ponències d'experts, ni conclusions tancades. No hi ha tampoc un seguiment posterior, ni diagnòstics. Només és conversa. La dinàmica és senzilla. Es formen 5 taules, amb 4 persones cadascuna, guiades per un membre de la Fundació. Es proposen preguntes que actuen com a detonants. Per exemple, què penso de la mort? Quin sentit té per tu morir-te? La mort dona sentit a la vida? I a partir d'aquí, la conversa flueix. Els cafès de la mort formen part d'un projecte més ampli. La Fundació Recer, amb seu a Arenys de Mar, treballa amb la prevenció i atenció al suïcidi, l'acompanyament en el dol i les pèrdues, i el suport en situacions de desorientació vital. L'entitat compta amb una trentena de voluntaris formats, molts d'ells amb una llarga trajectòria en l'àmbit de les cures pal·liatives, en coordinació amb els PADES i la Fundació Hospital de Mataró.
Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que, de moment, les immediates hores no portarà gaire vent a molts indrets de la costa, i això també farà que l'estat de la mar sigui més aviat plàcid, marejol en general, sobretot a la costa barcelonina i la costa Daurada, on aquest vent serà fluix més aviat de sud aquesta tarda. Sí que la costa Brava ja s'està començant a reforçar el vent de Garbí, i, de fet, al llarg d'aquesta tarda i aquest vespre, aquesta ventada serà més destacable, especialment al Baix Empordà. Per tant, maró arran de costa, fins i tot ja amb mar molt més espessa mar endins. Pel que fa al dijous, atenció amb la ventada destacable, molt important, de fet, que tindrem a la costa Daurada, des del Delta de l'Ebre fins al Garraf, aproximadament. Aquest vent de nord-oest, que farà que hi hagi forta maró arran de costa, i ja més maragassa, fins i tot, mar endins. Ràfegues de vent de més de 100 km per hora a la costa tarragonina. A la costa Brava, en canvi, de moment, poc vent, però a última hora del dijous sí que entrarà la tramuntana al Cap de Creus. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Hores d'ara, la C33 i retencions a Montmeló en sentit Barcelona per un accident que talla dos carrils, afecta l'AP7 amb cua des de Montornès del Vallès. També comentar-vos que la mateixa AP7 i retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, la B30 va molt carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits, a la C58 i la C33 i retencions a Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17 cua de Parets de Mollet en sentit sud, a la Ronda del de Barcelona, la B20 i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral i a cua d'Esma Franca a la Barceloneta i intensitats de bon pas poden sentit Besòs. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 de mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimensió. dimecres, i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens ve a parlar de les boies a les Illes Balears. Anna, molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Parlarem d'això, no?, de les boies a les Illes Balears. Sí.
Exacte. Marina, abans de res, felicitats a tots els companys i companyes de Tarragona Ràdio per el 40 aniversari. Forever young, això és felicitacions.
Sí, sí, moltes gràcies, Anna. Ahir va fer 40 anys Tarragona Ràdio, aquest divendres ho celebren. Ho celebrem, podríem dir-ho, al Teatre Tarragona. Sí, moltes gràcies. Clar. Parlem de les boies i ho fem amb Santiago Fiol, dels Ports de les Illes Balears. Molt bona tarda, Santiago.
Bones tardes des de Mallorca.
Escolta, podem dir que hi ha una gran problemàtica amb les boies?
No. No. Jo crec que és una polèmica fictícia.
Sí?
Sí.
Per què?
Sí, perquè hi ha hagut una associació de navegants que diu que posarà un contenciós contra l'acord de ports, però la veritat és que és una actuació personalment, i encara que jo vaig presidir durant un temps aquesta associació, crec que és una postura temerari. L'actuació de ports, que a més no invadeix les competències del govern central, com ha dit el Ministeri, crec, de Medi Ambient, no és més que una mesura proteccionista que el que pretén és cuidar les preses de Posidònia, com se ve fent des de fa estona a Balears.
Anna, endavant.
Sí, bona tarda, Santiago, i gràcies per ser aquí una altra vegada amb nosaltres i aclarir això del tema de les boies, perquè és interessant, com has dit tu, perquè també havies estat president d'ADN Navegants. Podem dir dir, Santiago, que el millor d'aquesta notícia, i entrarem en detall, però el millor és dir que ha tornat a ressorgir ADN Navegant, que estàvem més aviat, més allà d'allà que pecat, que diuen en castellà.
Sí, vull dir, ha ressorgit ADN... Sí, existia, però tenia una activitat.
Sí, però no fluix, anava a mig gas.
Exacte, però sí. Mira, la realitat és que no conec cap persona de la mà que no sigui ecologista i que no vulgui que la mà estigui en perfecte estat i que la Posidònia pues, s'hagués creant oxigen i aquestes coses.
No, perquè dimarts...
La qual cosa, el que vull dir és que crec que és una postura més de caire polític inclús diré demagògic, que no respon a la necessitat, a la voluntat real de lo que són els navegants, inclús afiliats en aquesta associació.
Sí, perquè de moment era una cosa que encara no ha arribat com allò al contenciós, però era el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, això que era hisenda en el fons, no?, diguem, i després ja volien tirar pel dret perquè diu que està ple de vicis, això és el que diuen aquí, i això ho diu el Lorenzo Pons, i sobretot ell alega, que no es poden pagar in situ les boies i també alega que no es garanteix la seguretat a més de 10 nusos. I per això ha ficat el recurs. Tu creus que això és equitatiu?
No.
Aquest contenciós que volen arribar, que ara m'ho veig que ha
funcionat. Sí, bueno, ells prendran les decisions jurídiques que considera oportunes, sí. Però he de deixar una cosa clara. Mira, un embat normal en l'estiu, crec que l'altre nivell és Garbí, fàcilment arriben els 15 o 16 nus. Sí, un dia d'estiu ja no aguantaria un vaixell amarrat a una boia. Això no és així, perquè a més està mostrat de manera empírica. O sigui, els camps de boies que hi ha aguanten vents sensiblement més forts i no és cert que estiguin pensades per aquests vents. El que sí també és cert és que hi ha boies que aguanten diferents eslores, no totes són iguals.
Clar,
si tu t'amarres a una boia petita i el vaixell és un lloc de 25 metres, pues és possible que no t'aguantin 10 nus. Però si vas a la boia que te correspon per eslora, t'aguantarà sense dificultat.
Clar, perquè l'estudi de les boies s'integra dins del Pla General de Ports. I d'arrel de... Sí, i el decret del 25 del 18 ens diu que la protecció, sobretot de la posició de nit, això ja està des de l'any 18, vull dir que tampoc anem a descobrir res de l'altre món. És així?
No estan més que complint-se ja. O sigui, el que se fa és protegir les praderes de Posidònia de la manera idònia, que és pues, creant caps de boies.
Clar, perquè hem passat de 345 boies a 415, que en total són els 8 camps aquests que gestionaven, i s'han incorporat, es van incorporar l'any 25 3 més, no? Que era el de Calador, el Putreig i l'illa de l'Aire, que és de Menorca. Oi, és així? Sí. La gestió... Això també és important, Santiago. Anava a dir, aquest pressupost que està de quasi 3 milions d'euros que estava amb els fons europeus, que van donar 875.000, de cara després, perquè ara ja els fons aquests Next Generation, tot això ja ha quedat superat, a futur podem dir que es podran garantir la seguretat d'aquests 3 lots que s'han fet de Mallorca, Menorca i Ibiza, i també s'ha legislat l'assistència tècnica, que aquesta assistència tècnica es podrà fer garantida sense aquests cèntims d'europeus? Tu creus que sí?
Jo entenc que sí, que no hi haurà problema. Eh? Mira, és un tema clau, i és que per primera vegada, des de que existeix la Comunitat Autònoma Balear, estic parlant de l'any 1982 o 3, tenim una consèrie de la mà. I aquest govern té més vocació que ningú de volcar-se cap a la mà. I el que estan fent és, han creat una empresa pública de gestió de ports, derivada de la llei de ports de les Illes Balears, i, bueno, ja se va crear en el seu moment, en la publicació de la llei, i després el que se fa és, des de la Conselleria de Ports, una sensibilitat extraordinària de cara a la protecció del medi ambient, tant a el que és esport de gestió directa com a les d'indirecta. Més en aquests llocs de camps de boies per protegir l'entorn.
Perquè el Port Gibet va tancar la temporada 25 amb un augment del 32% en les reserves de camps de boies. Això és un augment d'usuaris d'un 47% i un 48% més d'embarcacions. Anem això sempre de cara a ports i bé, a congestió directa i no tant a concessions? És aquest el destí, tal com hi ha estudis a futur, que és el que hem esbrinat aquí, és aquest el que ens indiquen? Anem més a ports de gestió de ports i bé. Anem a la gestió més de la gestió de ports directa de ports i bé, que no pas a concessions que crea amb els entesos i enrenals i conflictes? És aquest l'escenari, perquè hi ha estudis que els tenim aquí sobre la taula, que és el que ens diuen, a futur, escenari futur del 25 al 35, eh?
Però
és així?
Això és així, i però a més està destinat a atendre la demanda dels residents. No hem d'olvidar una cosa, és l'hora mitjana... Sí. Dels vaixells de resident de Balears probablement està entre 8-9 metres d'eslora. Els grans conflictes que s'han creat en temes de Posidònia, especialment amb aigües de Formentera, han estat llocs de la millor 30, 40, 50 metres de que perteneixen a un emir o un milionari d'un país de producció de petroli i coses d'aquestes. La realitat és que s'està donant compliment de cara, per una banda, dels nostres administrats, diguem, en el ciutadà de les Illes Balears, i després també en els que ve de visita, en els turistes, els transeünts, que pugui també fondejar-se a una boia atenguent-se a les hores del seu vaixell. Per jo és irrelevant que sigui mitjançant una concessió que després pagui un cànon a ports o i cobri directament les tarifes que estan establertes per ports, o sigui ports directament amb personal propi que directament atengui aquest camp de boies. La veritat és que personalment crec que no hi ha diferència. Mentre el servei se presti en qualitat i en garanties econòmiques i en tot altres, no hi ha problemes.
Perquè, per exemple, fins ara era només fins a 15 metres d'eslora i 4,46 metres de
mànega.
Això, Sí, demani sí. Templada. Però ho dic demani perquè és així. El problema és els catamarans són bé i també els clubs aquests que diuen de navegació o de xàrter estarien exclosos dins de la reserva perquè s'ha de fer amb temps? Estarien exclosos, per exemple?
Anem a veure, jo te posaré un exemple a l'inversa. Per intentar fondejar en el Parc Nacional de Cabrera un vespre d'aquest de setmana en festiu és molt complicat perquè les empreses xàrters ja tenen pràcticament copades les reserves en el moment en el que surten, que és a les 12 del vespre. Exacte. La qual cosa és que estem a l'altra banda, som ciutadans de Balears.
Sí, els usuaris que són molt tòpics.
Exacte, o sigui, crec que aquest entendiment és raonablement equivocat.
Perquè també, per exemple, la falta de...
I ho hem d'anar deixant, Anna, ho hem d'anar deixant.
Ho prenem un altre
dia. Exactament, ho reprenem un altre dia perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Anna Alonso, una setmana més per atendre'ns aquí a Arran de Mar.
Doncs moltíssimes gràcies, Marina, oients, i també a Santiago Fial una altra vegada per la seva fidelitat i porti bé també, pels seus suports.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona setmana, Blava.
I moltes gràcies també, Santiago, per atendre'ns.
Un plaer, com sempre.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Sabrà l'hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Ara el que volem fer és deixar el mar i anar a la muntanya per parlar d'un fenomen que tenim ara mateix a les sales de cinema, Sergi.
Doncs sí, Marina, i ho tenim amb una pel·lícula que recorda un dels fets més tràgics que han passat aquí al Pirineu català i que, bé, és un fet que els, evidentment és absolutament meteorològic, com és el torb, aquest.
Jo això ho vaig descobrir pel documental que es va fer previ a la pel·lícula, que van emetre pel 30 minuts de TV3 fa uns anys, i realment em va tocar molt aquell documental.
Sí, és molt impressionant, i un documental que ve també del llibre d'en Jordi Cruz, de Tres nits de torb i un cap d'any, on explica la història i on es basa el documental. Jordi Cruz és un tècnic, en aquest cas, del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha investigat aquest episodi i n'ha tret una mica tot l'entrellat també amb les vivències de totes aquestes persones. Ho anem a situar una miqueta en espai-temps, tant quan va ser el que va passar i per què va passar. I ens hem de situar a la nit, a la matinada, del 30 al 31 de desembre de l'any 2000 i el tombant cap a l'any 2001. No? En aquella jornada, podríem dir meteorològicament el que va passar, és que vam tenir el trànsit, el desplaçament d'una depressió des del Golf de Biscaia per tot el Pirineu, fins a anar a petar el Golf de Lleó. Un cop va arribar aquesta depressió al Golf de Lleó, va impulsar l'entrada de Tramuntana i el Mestral, una tramuntanada molt forta. Aquell episodi, per exemple, a Portbou, crec que va ser la tercera o la quarta ratxa de tramuntana més alta que ha donat al llarg de tota la sèrie d'aquesta estació meteorològica, que comença al voltant de l'any 98 o 99, aquesta estació del servei. Estem parlant de ratxes de 170-180 quilòmetres per hora. Va venir acompanyat, evidentment, d'una baixada de temperatura molt i molt important, i, sobretot, molt important també, és que en dies previs, sobretot aquell desembre de l'any 2000, havia nevat molt, havíem tingut llevants, i ja sabeu que, tal i com va passar, com ha passat aquest any, els temporals de llevant deixen molta i molta neu a tot el Pirineu Oriental, a la Vall de Núria, a Vallter, al Canigó, a tota aquesta zona. Per tant, hi havia molta neu dipositada sobre de la muntanya, i va venir un canvi de temps molt, molt i molt sobtat. De fet, Marina, el fenomen del torb, podríem dir que és quan, degut a aquestes fortes ratxes de vent que bufen a alta muntanya, la neu que hi ha acumulada, més la neu que pot caure en aquell moment, s'aixequen i fan que la visibilitat es redueixi absolutament a zero. O sigui, ratxes de vent de 180 km per hora, visibilitat a zero, temperatures que es calcula que aquell dia van poder baixar entre els 10 i 15 graus sota zero, fins i tot, i evidentment unes condicions duríssimes i gairebé impracticables per fer per per fer muntanya.
Déu-n'hi-do, jo recomano, si algú no ha vist el documental, que se'l mirin, si se'n van a veure directament a explicar directament a veure la pel·lícula, que vagin directament a veure la pel·lícula, però a mi el documental em va tocar molt, i la veritat que el que això dius queda bastant ben explicat quan l'únic supervivent de tot aquest periple diu que no veien ni dues passes endavant.
No es veu res. Recordem que aquell episodi no només el Balandrau, sinó en tot el Pirineu català.
Sí, també hi va haver esquiadors desapareguts a Portainé.
Van morir 10 persones.
I morts.
Van morir 10 persones en tot el Pirineu. És el tercer pitjor accident a escala mundial com a conseqüència d'aquest torb a les muntanyes. O sigui, estem a nivells no només regionals, sinó a nivells mundials, perquè ens en fem la idea del que va passar en aquella jornada. Ara bé, jo també voldria fer unes reflexions o un parlar, o sigui, normalment els canvis de temps a muntanya acostumen a ser sobtats. I quan hi ha sobretot el pas d'aquestes borrasques, d'aquestes baixes pressions, per exemple la que va passar aquest mateix cap de setmana, entre el divendres i dissabte, vam tenir una baixa que més o menys podria ser semblant a la que va passar aquell dia, i amb ratxes de vent molt semblants a la d'aquell dia i amb situacions meteorològiques molt, molt, molt semblants. Per tant, sempre que anem a fer... Anem a muntanya, tal com anem a mar, evidentment, estar atents de les previsions meteorològiques, no enfiar-te'n de, sobretot, el temps previ, d'allò de que fa bon temps, de que fa bon temps i fa molta bonança. Si és cert que les previsions meteorològiques actuals de les de l'any 2000, doncs han variat en quant a fiabilitat. A l'any 2000 ja hi havia bones eines. No sé si en el cas d'aquest any 2000, no estava jo encara al cas de com es van desenvolupar, aquestes previsions havien sigut molt encertades o poc encertades. De fet, un canvi de temps d'aquest tipus es veuen ja en diversos dies d'antelació, no? I precisament per això es pot preveure. Atenció també amb el perill de les allaus, perquè no només va ser la neu, sinó que també va haver-hi diverses allaus que van actuar degut a la neu acumulada i també a la força del vent a les crestes d'aquestes muntanyes, en els cims. I aquest any també en tenim exemple. Aquest any portem ja diversos morts a alta muntanya per culpa de les allaus, per culpa de la quantitat de neu que hi ha.
Sí, especialment al Pirineu Aragonès.
Exacte, especialment en aquella zona. Per tant, anem molt al tanto. I una de les coses que em va sobtar remirant episodis d'aquests de Torb i la història dels episodis de Torb és que històricament no només s'han donat al Pirineu aquests episodis. Per exemple, una altra de les muntanyes on s'ha donat molt el fenomen del torn i fins i tot amb morts és el Montseny. O sigui, hi ha documentats d'accidents amb torb i fins i tot amb pèrdua de vides a la muntanya en el massís del Montseny. I si fem un punt de mirada a les dades d'aquests dies passats, per exemple, la setmana passada, a Puigsesolles, a l'estació que té instal·lada el Servei Meteorològic de Catalunya, allà es va enregistrar una ratxa de l'oest de 167 km per hora, equivalent aproximadament a la mateixa ratxa de vent que es va produir a la zona de Vallter el dia de l'accident del Balandrau. I què passa al Montseny? Doncs que a vegades també, amb totes aquestes situacions de llevant o situacions de gregal, hi pot haver-hi molta neu acumulada. L'any 2000, la temporada 2009-2010, sense anar més lluny, hi van haver-hi fins i tot més de metre i mig, 2 metres del neu al nivell del Turó de l'Home, a dalt del Montseny. Per tant, és una muntanya que, encara que ens sembli més accessible, o és més accessible i molt més freqüentada, per exemple, per gent dels voltants, o de Barcelona, o del Maresme, o d'Osona, fins i tot, també pot amagar aquest perill. O sigui, no és exclusiu de la zona del Pirineu. Zones de, el que digui, del Montseny. També s'han documentat casos a zona de tota la zona de Terol i de l'extrem sud o central, fins i tot, del sistema ibèric, tant a la zona dels ports, zona del Montcayo, que també hi ha registres d'episodis de torb, sobretot aquella zona amb vents de mestral, de cerç o de serè, una altra muntanya on també s'han documentat episodis de torb, és a Sierra Nevada, perquè a Sierra Nevada també hi neva molt, i hi ha episodis de torb molt, molt violents, no només a Sierra Nevada, sinó a la zona d'altes d'Almeria, per exemple, a les zones de Calaralto, o fins i tot, evidentment, a la zona dels picos d'Europa, no? Que allà sí que és una zona que neva moltíssim, també s'han documentat episodis de torb d'aquest estil. Per tant, és un fenomen que es va repetint als diferents sistemes muntanyosos, és un fenomen sobtat degut a l'entrada violenta i sobtada de vent molt fort i que es dona per culpa de que s'aixeca la neu acumulada que hi ha al terra, es redueix la visibilitat moltíssim i baixa molt la temperatura. Per tant, les persones que estiguin a muntanya es queden desorientades i en condicions d'hipotèrmia molt evident.
Mm-hmm. Ho hem d'anar sobretot en compte els dies que hi ha ventades i que hi ha hagut molta neu, com per exemple aquestes setmanes passades.
Exacte, tu tens un coixí de neu molt important, tens el producte del vent que aixeca aquesta neu. Aquest cap de setmana hi havia moltíssim torb al Pirineu el dissabte. Si veiem des d'aquí l'escala, per exemple, la imatge del Canigó i el Pirineu Oriental, es veia un núvol pràcticament. El núvol aquell que hi ha sobre la muntanya és aquest núvol del torb de la neu que s'aixeca. I, evidentment, sobretot hem d'anar al tanto amb aquestes situacions. Quan el vent, sense haver-hi neu i sense haver-hi res, per exemple, un dia d'estiu o de tardor, que no hi hagi neu, però que encara que hi hagi ventades molt fortes a alta muntanya, el mateix vent et pot fer tombar, eh? No és un fenomen trivial que puguis anar tal qual a muntanya, però, clar, en aquestes condicions hivernals i en aquestes condicions meteorològiques encara és molt més perillós.
Per tant, en compte aquests dies que torna a haver-hi mentades.
En compte. Avui ens hem anat una miqueta del mar, d'aquest racó on estem nosaltres a Ran de Mar, però creia que amb aquesta pel·lícula i amb aquest context d'aquest episodi meteorològic de l'hivern aquí tan a prop nostre, doncs estava bé explicar una miqueta que era això el fenomen del torb i sobretot aquesta situació meteorològica de perill que implica per aquelles persones, ja tanquen moltes estacions d'esquí, però aquelles persones que fan muntanyisme o fan fora pistes, que sobretot de tenir-ho molt en compte.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sergi Corral, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ran de Mar.
Doncs fins la propera, ens hi trobem.
I així acabem aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under.
call. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala no renova el contracte amb Vila del Llibre.